Tàquera Ferrer Moret, i les iniciarem en un to no formal i oficial, perquè això ja ho vam fer dijous passat a la Casa de Cultura, en un to més informal. Justament em sembla que una de les gràcies que pot tenir la Tàquera Ferrer Moret de pensament contemporani és que ens acosti a Girona a gent realment molt important del pensament contemporani amb normalitat, sense haver de fer espatecs extraordinaris, sinó amb una aula normal de casa nostra, on hi assisteixin gent interessada, que es puguin aprofitar d'aquestes persones que arreu del món són, diríem, escoltades i desitjades. El professor Ferrer Mora ens fa l'honor d'inaugurar la sèrie de lliçons que des d'avui ja cada any tindrem en aquesta casa, dues vegades, sempre el novembre i el juny. Estem molt contents que sigui així. No cauré, i em permetrà la broma, no cauré en l'error en què va caure, pobre, un presentador en les últimes períodes electoral, oi? En què hi havia un presentador d'un poble que va presentar en Miquel Roca, dient que en Miquel Roca era impresentable. I volia dir, se'l va entendre molt bé, volia dir que no se'l podia, que no, ni se l'havia de presentar. Que era un home conegut, però va tenir poca fortuna de que era impresentable. Sort que els que ho sentien eren amics de Miquel Roca i per tant no hi havia problema. Bé, jo no cauré en això, però certament entre nosaltres presentar el professor Ferrer és innecessari. Sabeu, suposo, que el professor Ferrer és barceloní d'origen, que té lligams amb Girona de lluny, però els té. Ell va passar temps de la seva infància a Amer, i va estudiar al Collell. Però el professor Ferrer aleshores va fer filosofia a la Universitat de Barcelona, va marxar just acabar la guerra civil del 39, es va exiliar, va ser un temps a França, després va ser un temps a Cuba, va passar a Xile, va passar als Estats Units d'Amèrica del Nord, l'any 49, i des de l'any 49 fins ara ha sigut professor allà, fins que el van fer professor d'Amèrica l'any 81, però és una persona en el camp internacional és segur que és el filòsof català de més prestigi, de més renom. Jo deia encara avui, ho vull repetir ara aquí, amb una emissió de ràdio que he anat, que em sembla que el professor Ferrer va representar una cosa que part de la seva generació va representar, però que ell ha simbolitzat molt bé, i era un trencament amb un tipus de tradició filosòfica espanyola després de la Guerra Civil, de gran trencament i de gran dogmatisme. Ha sigut una persona oberta a corrents diferents, que ha sabut captar i dialogar amb aquests corrents diferents, que ha fet, a part d'una obra monumental, que també reconeix que és el diccionari, però a part d'això la gent oblida altres obres que no són monumentals en el sentit de quantitat i de volum, però que són molt importants justament en feina de diàleg amb els pensaments contemporanis, més contemporanis. En aquest sentit, ell donava perfectament el nom a la càtedra. Estem molt contents de tenir aquesta càtedra Ferrer i de tenir-lo avui aquí entre nosaltres per 10 dies. No és una visita esporàdica, sinó que durant 10 sessions el podrem tenir aquí, i ell donava molta importància a una cosa que intentarem des del final també, que és fer debat. És a dir, que un cop ell hagi exposat el seu pensament sobre les diferents lliçons que anirà fent, que s'obri un debat de manera que nosaltres hi puguem participar vivament i acabem de crear, i ell acabi de crear davant nostre quin és realment el seu pensament. Moltíssimes gràcies.
Bé, moltes gràcies a tots els que estan present aquí i a qualsevol altra persona que vulgui assistir a aquestes sessions. I gràcies també especialment al professor Terry Carles, que és l'ànima d'aquesta càtedra, per aconseguir l'ànima no solament de les meves intervencions, sinó de les que vindran en els anys subsegüents. Ho és tant d'ànima que, de fet, ell hauria de ser el que parlaria, però si ha negat rodonament, i ha dit que de moment no parla, però jo espero que algun dia ell també sigui un dels invitats a la càtedra. Perdonin que estigui, que els hi parli des d'aquí, des d'aquesta altura. Això no ho sol fer mai. Normalment baixo i ocupo qualsevol indret de la fila, però encara no sé fins a quin punt la meva veu arribarà a vostès. Segurament tinc aquí un aparell que recull, espero que no massa infidelment les meves paraules, per després transcriure-les i potser fer-ne, si és possible, algun llibre de totes aquestes sessions. Dic sessions i vull insistir en això per la següent raó. Al principi, quan es va organitzar aquesta càtedra, pensant no solament en mi, sinó també en les altres persones que seran invitades, s'havia parlat, havíem parlat amb el doctor Terracabres, de lliçons. Primer, perdoni, havíem parlat de conferències, però les conferències són una cosa una mica massa formal, una cosa que està dirigida a un públic general, que acaben quan el conferenciant comença i comencen quan el conferenciant comença i acaben quan el conferenciant acaba, i aquí és la fi de la història. Aquesta cosa em sembla que no correspon a l'esperit de la càtedra, que és un esperit de diàleg, com després insistiré. El mot que s'havia emprat després de conferències va ser el de lliçons. Però realment, encara que lliçons sigui un mot perfectament universitari i que es presti a molt diverses formes d'actuar, no és tampoc adequat en aquest cas, perquè a mi em sembla que des del començament el que tindria més interès en aquesta càtedra, no solament el que pugui dir el que ocupa la càtedra, sinó també i sobretot el que puguin dir les persones que assisteixin a les sessions corresponents. I amb el mot sessions, finalment he trobat la paraula adequada, perquè indica que no és una cosa formal, però que no és una cosa també tampoc universitària en el sentit normal, com es donen lliçons, sinó que és una cosa una mica diferent. Sessions és un mot neutre, que no compromet res. Com per exemple el mot sessions a les Nacions Unides és un mot neutre que no compromet res, i es veu immediatament que poca cosa en resulta d'aquestes sessions. Però espero que aquí hi hagi almenys alguna diferència entre les nostres sessions i les de les Nacions Unides, que algun fruit els nostres espero que porti. Dic sessions, insisteixo en això, perquè com a vostè de Recabres els acaba d'anunciar, espero que una gran part d'aquestes reunions amb vostès consisteixi en un diàleg. Hi ha certes institucions en les quals el diàleg comença, jo he tingut aquesta experiència, abans de que comenci res. Per exemple, els esmentaré la següent anècdota. Hi ha certes institucions als Estats Units on el professor parla, i després hi ha o no hi ha una petita discussió, segons els casos. En canvi, hi ha certes institucions on els alumnes, i vostès no són alumnes, sinó col·laboradors de la càtedra, comencen a fer preguntes, sense que ja s'hagi plantejat cap problema. I això em sembla una mica com el contrapost d'aquella altra actitud, que és exactament l'oposada, que és la següent. Passin-me preguntes i jo els donaré la resposta. Bé, aquí no serà res d'això, a mi em permetran parlar una estoneta, almenys a les primeres sessions, però espero que es vegin lliures, o es vegeu lliures, tampoc sé encara quin és l'ús més adequat del pronom personal aquí, si és el tu o el vostè, elegeixin o elegiu els que us sembla més convenient. Espero que des d'ara, des del mateix moment, es sentiu lliures de fer preguntes, encara que sigui molt normal que al començament les preguntes es facin donant a la persona que presideix o que és la que contribueix més amb això, donant-li l'oportunitat de dir alguna cosa. I aleshores vindrà naturalment el diàleg. Bé, amb això em sembla que he dit alguna cosa respecte al caràcter de la càtedra, és a dir, el caràcter dialogant de la càtedra. I aquest caràcter dialogant em sembla que es farà més i més, es farà sentir més i més a mesura que la càtedra o les activitats de la càtedra es vagin desenvolupant. Jo no sé quantes persones assistiran a aquestes sessions. M'ha dit el professor Pere Cabres que possiblement n'hi haurà algunes més després, o possiblement n'hi haurà algunes menys, això mai se sap, és un misteri. La meva experiència és que es comença sempre amb més i s'acaba sempre amb menys. Tinc un amic, filòsof, que em diu a mi, encara que jo no ho he cregut mai, que li passa amb ell el contrari. Per exemple, em diu que ell va i dona, diguem, una sèrie de tres conferències. La primera conferència hi ha un públic molt nodrit. A la segona conferència, el públic està ennodrit que han de passar en una altra sala. I a la tercera conferència no hi ha sala a la institució que pugui allotjar el públic que acudeix. A mi no m'ha passat això, sinó exactament el contrari. És a dir, sempre es comença, quan és una conferència pública, no quan és una sessió com aquesta, amb un públic nodrit i després es va disminuint, perquè amb això naturalment no es fa més que seguir la marxa de l'univers, que és cap al desordre. I en aquest cas no m'estranyaria gens que al final quedessin molt pocs. Però en fi, poc o molts farem exactament el mateix. De fet, jo faria exactament el mateix encara que hi hagués una sola persona amb la qual dialogar. Bé, em sembla que m'han dit que en les carpetes que els hi han distribuït li han donat allò que s'ha anomenat aquí un programa del curs. I espero més o menys seguir aquest programa, però no cal confiar en que el sigui completament. I, de fet, potser seria convenient no quedar massa enganxat per un programa. Serà millor que si arriba un moment i es veu un tema que sigui més interessant, que s'allargui aquest tema, en canvi en un altre moment un tema sembla caure o l'interès sembla menor, aleshores aquest tema serà desenvolupat amb menys temps i amb menys insistència. Però de totes maneres el programa es seguirà més o menys i de fet el programa potser podria dividir-se ell mateix en tres parts. Una part que és, com direm, com si diguéssim preliminar i introductòria i en certa manera històrica. I després explicaré per què aquesta part és històrica i avui mateix aquesta part d'avui serà més històrica que qualsevol altra part. La segona part la podríem anomenar epistemològica perquè serà l'epistemologia la que ens interessarà més o la que jo proposaré a vostès com més interessant. I la tercera serà ontològica, en el sentit que tractarem d'aquests problemes que estan molt lligats a problemes semàntics i problemes lògics, com veurem oportunament. Potser podríem parlar d'una quarta part que es referiria, que serien les sessions 9 i 10, que he titulat, sense comprometre'm, problemes social-morals, perquè m'agradaria també parlar en aquestes sessions de certs problemes morals o ètics que es plantegen. I al final, això sí que he deixat ben indeterminat, qüestions pendents. He deixat ben determinat qüestions pendents perquè, ja que es tracta aquí de parlar una mica de les coses que he fet en el curs de 50 anys, he de confessar que en filosofia almenys, mentre he tractat en bastant detall qüestions ontològiques no en el sentit tradicional, sinó en el sentit en el qual, per exemple, Quine parla d'ontologia, qüestions ontològiques, semàntiques i lògiques i també qüestions epistemològiques, i finalment qüestions ètiques, he de confessar que hi ha certes qüestions que les he tocat només molt per sobre, com qüestions estètiques i qüestions de filosofia política, però que a mi em sembla suficientment interessant perquè també tinguem un petit diàleg sobre elles. Bé, aquí s'ha plantejat, i també amb això acabo aquestes paraules introductòries, se'm va plantejar el problema que si, ja que aquestes sessions d'alguna manera es publiquen junt amb els diàlegs i les preguntes i respostes que hi hagi, se'm va plantejar el problema de si fer una exposició oral o una exposició escrita. I com vostès o vosaltres sabeu, perfectament cada una d'aquestes maneres de presentar un tema o una sèrie de temes té, com tot, els seus avantatges i els seus inconvenients. I els avantatges inconvenients o inconvenients d'aquestes dues formes de presentació són, em sembla, obvis, però em perdonareu si les esmento algunes. És evident que una exposició escrita resultaria més apretada, més lògica, naturalment més sistemàtica, menys susceptible de divagacions i repeticions, però al mateix temps, i ara aquí ens trobem amb un problema que haurem de solucionar en molt diverses ocasions, el problema de, que jo n'anomeno el problema del preu. No cregui que amb això introdueixi l'economia i la filosofia, però jo estic convençut que sempre hi ha un preu a pagar per tots. Hi ha un preu a pagar per les coses que un adquireix, però també hi ha un preu a pagar per les coses que un pensa. No hi ha cap idea, cap teoria, cap manera de presentar un problema que no tingui el seu preu. No hi ha res que sigui absolutament gratuït i absolutament benèfic o beneficiari. Si s'adopta, i això passa en filosofia molt sovint, i si s'adopta una certa actitud, hi ha uns certs inconvenients que no es poden resoldre, s'han d'acceptar com a tals inconvenients, i l'únic que es pot fer, o el que es pot fer potser més normalment, és una cosa que no sembla gaire filosòfica, que sembla més aviat econòmica o de sentit comú, calcular entre els preus que s'han de pagar quin és el més barat. Per exemple, aquí tindríem tots aquests avantatges. En canvi, tindríem un inconvenient, dos inconvenients. El primer inconvenient que tindria una exposició escrita és l'avorriment. No hi ha res tan avorrit al món, em sembla a mi, com veure una persona que seu en una cadira i comença a passar full després de full. Perquè he observat moltes vegades que l'interès dels que estan escoltant no és tant pel que la persona diu, sinó quants fulls li queden per llegir. I tothom mira amb gran expectació i de vegades amb ansietat com aquella pila va disminuint. I de vegades el conferenciant és tan malèvol que els darrers fulls són fulls primers, mentre que els primers fulls eren fulls gruixuts. I quan tothom espera que allò es va acabar, no s'acaba. i segueixen els fulls, i més fulls, perquè són tan prims que amb una petita superfície hi caben molts fulls. Bé, aquesta cosa passa molt sovint, almenys m'ha passat molt sovint a les exposicions orals. Salvo d'això, naturalment, i en aquest cas són perfectament comprensibles, les exposicions escrites de caràcter científic on es presenten resultats. En aquest cas, naturalment, han de ser escrites. Si es presenta un resultat de laboratori, no pot començar a divagar o a parlar, sinó que ha de presentar algunes dades, algunes xifres, i aquesta presentació es fa normalment i molt millor per escrit. Però ja vostès o vosaltres haureu vist que aquest tipus d'escrits són breus, no són llargs. No hi ha cap comunicació científica que duri més de 10 o de 20 minuts, i aleshores és perfectament comprensible que sigui en forma escrita. Aquest preu és el que s'hauria de pagar, el preu de l'avorriment, però també s'hauria de pagar un altre preu que és molt més onerós, molt més gran. El preu de que aleshores disminueix la flexibilitat. És a dir, no s'agafa un punt de vista i dogmàticament es desenvolupa. I no es veu ben clarament si aquest punt de vista té certs inconvenients, perquè la presentació aquests no es veuen, només es veuen, diguem, la superfície. Però n'hi ha aquests dos preus. Ara la qüestió és saber quin és l'avantatge i quin és l'inconvenient. Jo no diré que aquests preus no siguin pagables. Em sembla a mi que no ho són en el cas present. Bé, l'exposició oral naturalment té certs avantatges, que és menys dogmàtica, evidentment, és menys avorrida, espero que sigui així, és menys susceptible de mostrar resultats, però en canvi té un avantatge molt considerable, que és presentar el pensament a la seva marxa. El pensament tal com transcorre. Perquè en l'exposició oral no es pot calcular què passa. Pot resultar molt interessant o pot resultar un desastre. Però jo crec que aquest preu, el preu del desastre, és bo a pagar si un obté també les avantatges corresponents. Citaré un cas que és molt conegut, sobretot el professor Terricabres, Wittgenstein parlava oralment, notava els seus mots amb els quaderns famosos, blau, etc, etc. I de tant en tant, Wittgenstein es parava i deia «Ich bin ein Esel, sóc un ase». Volia dir «Mare de Déu, això que estic dient és una barbaritat». No, tornem enrere. I aleshores tornava enrere, refeia el seu pensament, el presentava d'una altra manera i tot plegat donava la impressió d'una cosa caòtica, però al mateix temps una cosa extremadament interessant, perquè es veia no solament el pensament de l'autor, sinó que es veia també l'articulació del pensament d'aquest autor. Jo no diré, perquè no és necessari dir-ho, encara que en català resulta millor encara que en alemany, sóc un ase, perquè això ja ho pressuposa des del començament i no caldrà repetir-ho, almenys en el sentit en què Wittgenstein ho deia. És a dir, el que acaba de dir és una cosa molt dubtosa o és equivocada o anem per mal camí, això ja ho dono pressuposat des del començament, però en canvi tindrà l'avantatge, em sembla a mi, l'avantatge de certa espontaneïtat i l'avantatge també de la flexibilitat i finalment l'avantatge de presentar no solament un pensament sinó la marxa d'aquest pensament. He passat un quant temps amb això perquè em sembla a mi que en filosofia i en moltes altres activitats no es pot deslligar el contingut del pensament de la forma de presentar-la. En principi, hauríem de dir que la filosofia consisteix en una sèrie d'idees i que les idees es poden expressar de fet i de bo només d'una sola manera, però això no és veritat. Les idees són expressables de molt diverses maneres i cada manera d'aquestes expressar una idea és al mateix temps una idea. És a dir, no és una idea que sigui com un contingut i després hi hagi un envoltori que es pugui anar canviant. El canvi d'envoltori és també el canvi de contingut i per això m'he deturat més del que potser seria o hauria estat necessari en aquesta qüestió d'exposició oral contra exposició escrita o viceversa. Diré ara uns quants mots sobre una qüestió que de totes maneres afecta fonamentalment aquesta mena de sessions. És la intenció de la càtedra, porta el meu nom, la intenció de la càtedra és que vinguin aquí una sèrie de persones que parlin de la seva feina, del que han fet, i que ho sotmetin a crítica. En efecte, no s'espera, almenys espero que no passi així, que vingui una sèrie de persones per presentar el que han fet com si fos una cosa tancada i completament fora de tota possible objecció. Al contrari, em sembla que es farà un favor a tota persona que vingui, per més eminent que sigui, que se li posin el que generalment se'n diu objeccions, que no se'n diuen objeccions, perquè estan dintre del marc d'un diàleg. Bé, ja que és així, ja que la càtedra té aquest sentit de convidar a unes quantes persones perquè parlin de la seva obra, ja que jo sóc el primer que ocupo aquesta càtedra i per conseqüent he de fer o faré una cosa semblant, se'm presenta un problema que em sembla a mi que és interessant i al mateix temps una mica dur d'afrontar, que és el problema del que anomenaríem l'autoexposició. L'autoexposició és que una persona, en aquest cas un filòsof, parli de la seva tasca, del que ha fet. El mateix passa, de fet, amb moltes altres activitats humanes. Per exemple, és el cas també de l'artista. Si un artista parla pel que fa, és una situació en la qual l'artista es troba que és diferent en molts sentits, molt diferent de la situació en la qual es troba quan fa art, és a dir, quan desenvolupa les seves facultats artístiques. Al mateix temps, el mateix passa amb un filòsof, amb un pensador, amb un escriptor. Una cosa és el que fa i l'altra és parlar del que fa. I el parlar del que fa, de vegades, almenys a mi em passa, és més difícil que fer. Fer és fer i es pot fer més o menys malament, però parlar del que es fa necessita una certa perspectiva que no sempre es té. És a dir, aquí passa que hi ha una manca de perspectiva perquè l'autor naturalment coneix en certa manera bé la seva obra, però no la coneix prou bé enterament. Citaré aquí una anècdota, em sembla que he citat altres vegades, però em sembla que no hem descrit, que és la següent, i amb la qual no vull comparar-me, però els he donat una idea aquesta d'en què consisteix l'autoexposició. El que es fa, moltes vegades, dic jo, no es veu bé, i de vegades es veuen coses equivocadament, o de vegades es veuen coses que els altres no veuen, i viceversa, els altres veuen coses que un no veu. I aquestes coses poden ser o interessants o no interessants. Parlem d'un cas interessant, i és el qual es refereix l'anècdota. Fa molts anys, em sembla que començaments del segle, un escultor molt conegut, Odin, el bisbe Odin, va fer una exposició a París, va presentar les seves escultures, em sembla que entre elles hi havia la famosa escultura Le Penseur, i aleshores Odin cada dia, a les 9 o a les 10 del matí, anava a la seva exposició i s'hi passava un parell d'hores. I es parava davant d'una estàtua, després davant d'una altra i se'n tornava. Això va produir un efecte una mica estrany. Aquest home, deien, és un orgullós. Com es complau tant amb la seva obra? No l'ha fet ja, doncs ja s'ha acabat, que en faci una altra, però que no vingui aquí a veure la seva pròpia exposició. I li van preguntar, escolti, senyor Rodin, amb molt compte, ens agradaria saber per què vostè ve tan sovint aquí, és que ve perquè ve a parlar amb la gent que ve a l'exposició, i va dir, no, jo vinc aquí, mire, perquè jo també tinc coses a aprendre. És a dir, ell tenia a aprendre molt de la seva pròpia obra. No necessàriament aprendre de coses bones, sinó també i sobretot aprendre de coses dolentes. Al mirar la seva obra amb detall i amb atenció, s'adonava de coses que realment no s'havia donat de cap manera mentre es feia l'obra. De manera que això és una mica el problema de l'autoexposició. En el cas de la filosofia passa més que els autors es poden classificar en autors que siguin bons expositors i mals expositors de la seva pròpia filosofia. He citat un cas, que és el de Wittgenstein. Wittgenstein no va fer mai, diguem, una exposició de la seva pròpia filosofia en el sentit en què la farem avui, però si l'hagués fet, jo crec que no hauria estat un bon expositor. En canvi, prenem el cas de Bergson. Bergson va ser el millor expositor de la seva pròpia filosofia. És a dir, la seva pròpia filosofia és l'exposició de la seva filosofia. Mentre que en el cas de Wittgenstein no passa així. La seva filosofia és diferent de la possible exposició de la seva filosofia. Jo no sé el que passa amb les coses que he fet, però em sembla a mi que em trobo una mica estrany, una mica poc a gust, en certa manera, encara que honorat, de parlar de coses que he fet en filosofia. I espero que vosaltres complementeu la meva incertesa i la meva incapacitat amb el diàleg que subsegüentment espero tindrà lloc. Bé, tot això ho dic a manera de preliminar, però aquests preliminars em sembla de vegades que són necessaris perquè estalvien moltes coses que després es dirien, és a dir, ja estan fets, ja estan donats, ja estan vists, I des d'ara podem parlar una mica més del tema que és el nostre. Bé, comencem amb això. En què consisteix un pensament filosòfic? Home, es dirà, un pensament filosòfic consisteix en un pensament filosòfic. Aquí hi ha una sèrie d'idees, unes més o menys lògicament enllaçades amb altres, més o menys sistemàtiques, que tenen tal o qual sentit, que pertanyen a tal o qual escola, o que van contra tal o qual escola, i el filòsof, o la persona que pensa o que presenta aquestes idees, no té res a veure, o té poc a veure, amb les seves pròpies idees. En canvi, hi ha altres que diuen, no, escolti, la filosofia que un fa depèn del caràcter que un és. I no dic ara una frase, s'assembla molt a la famosa frase de Fichte, s'assembla molt, però no és la mateixa frase, Fichte deia que la mena de filosofia que un té depèn de la... ell deia naturalment, sent, no sent a l'època del feminisme, de la classe d'home que s'és. Aquí us deia la classe d'home o la dona que s'és. És a dir, la classe d'ésser humà que s'és. Ara, això sembla subjectivar la filosofia, però no és així, perquè Fichte, la declaració de Fichte tenia un caràcter diferent. No cal dir-ho o repetir-ho, però potser alguns de vosaltres ho haureu oblidat. Fichte es plantejava el problema de fer una filosofia que sigui o no favorable a la llibertat. És una filosofia que admeti el determinisme o que al contrari admeti la llibertat. I és en aquest sentit, i només en aquest sentit, que Fichte deia que la mena de filosofia que es faci depèn de la classe d'ésser humà que s'és. Però només en aquest sentit, un ésser humà que no vol sacrificar la llibertat i que s'encorbi sota de qualsevol determinisme, aleshores, un que vol salvar la llibertat serà, en el seu el sentit del terme que li dava ell, un idealista. En canvi, la persona que s'ajupi davant de la idea de que tot està determinat serà un filòsof materialista. Ara veuran que això té molt poc a veure, encara que sembli que té molt a veure, amb la relació que pot hi veure entre un filòsof, el temperament del filòsof i la seva filosofia. Això de la relació entre el temperament del filòsof i la seva filosofia és una qüestió psicològica, més aviat que una qüestió filosòfica. En el cas de Fichte era una qüestió decididament filosòfica. En l'altre cas de la relació entre una persona i el seu pensament filosòfic és una cosa psicològica. I ara ens preguntem, val la pena parlar-ne? És necessari introduir la qüestió psicològica dins d'un pensament filosòfic? En general, en les històries de la filosofia no fa gaire esment del caràcter de la persona, llevat, naturalment, d'unes quantes coses que són necessàries. És a dir, no es parla, en general, a menys que un no tingui en compte la situació històrica, no es parla en general de quin és el temperament de, posem, de Sant Tomàs. No es parla de coses com que Sant Tomàs era tan gros, que necessitava una taula a la qual s'havia tallat una rodona perquè no hi cabia. Perquè se suposa que la suma teològica no té res a veure amb una persona que té una panxa molt grossa. Bé, que tingui res a veure o que no tingui res a veure és una qüestió psicològica, és una qüestió psicofisiològica. En general, des del punt de vista filosòfic, no té res a veure. És a dir, és possible imaginar una persona primeta que escrigui la suma teològica. No és necessari ser gros per escriure la suma teològica, ni és necessari ser prim per escriure la suma teològica. No és necessari tenir certes condicions fisiològiques o psicofisiològiques per escriure tal suma. En canvi, hi ha una cosa que sí que és important per conèixer el tipus de filosofia o la manera de filosofar, que són, realment, aquesta cosa es pot descomposar en tres altres. Una són les circumstàncies personals, en un sentit molt general de circumstància personal, no en un sentit molt específic. Les altres són el que jo anomenaria factors tribals, és a dir, la comunitat a la qual es pertany, la nació, el llenguatge, etc. I l'altre serien els factors històrics. Ara, a mi em sembla que quan es planteja aquest problema, la primera solució que em sembla donar-li és una solució que donaré a molts problemes, una solució que cau dins del marc d'un mètode que jo no he emprat molt darrerament, però que he emprat força durant el curs de molts anys i que he anomenat, i després l'explicaré no avui sinó un altre dia en més detall, el mètode integracionista, que consisteix no fer gaire cas, no fer gaire cas a dos extrems, però al mateix temps tenir-los en compte. En aquest cas, per exemple, l'integracionisme es manifestaria molt fàcilment de la següent manera. Els factors personals, els factors històrics, els factors tribals són un extrem, veritat, que cal tenir en compte, però no com si determineixin absolutament el contingut filosòfic. Per altra banda, el contingut filosòfic no està completament a l'aire, no està deslligat completament de factors personals, de factors tribals i de factors històrics. Això passa, sobretot, amb els factors que avui dia, de què avui dia vull parlar, i que seran potser la matèria principal de la nostra reunió d'avui, dels anomenats factors històrics. Per factors històrics entenc l'època en la qual el pensador o el filòsof ha nascut. I també les circumstàncies, que en aquest cas, en molts casos, són històriques, històrico-geogràfiques, en les quals s'ha desenvolupat la seva manera de pensar. Això no implica, no vull dir de cap manera, voldria que aquí quedés ben clar, que jo dedueixo un pensament o una forma de pensar d'una situació històrica. La prova de que això és una idea que em sembla molt equivocada en molts sentits és que, donat la mateixa situació històrica, pot haver-hi molt diverses formes de pensament i que certes formes de pensament pertanyen a diverses condicions històriques. Si hi hagués una relació perfectament bionívoca entre situació històrica o situació personal i contingut del pensar, aleshores es podria bastir una teoria perfectament acceptable que seria, des del punt de vista psicològic, preguntem-nos primer quins són els factors històrics i aleshores, si la teoria fos veritable, que hi hagués aquesta relació, hauria de ser possible deduir lògicament el contingut del pensament del factor històric. Si no és així, la teoria no val. La teoria només val si és possible formular una estructura deductiva de la teoria, deduir factors històrics, de factors històrics continguts de pensament. Com ho seria, en el cas contrari, que és més difícil, deduir una estructura de pensament i portar-la cap a quina mena de factors personals històrics ens il·lustra aquesta forma de pensament, que seria, per exemple, agafar, diguem-ne ara, una filosofia qualsevol i endevinar, en virtut del contingut d'aquesta filosofia, a quina època pertany, quin tipus de pensament de pensador hi ha, en quines circumstàncies va viure, etc. etc. Em sembla que cap de les dues coses és possible. No és possible, almenys, procedir lògicament d'una a l'altra. L'única cosa que podem fer és considerar l'una i l'altra com a termes que jo anomenaria termes integracionals, que ens ajuden una mica a situar i a comprendre un tipus de pensament. I és això el que avui voldria parlar-vos de vostè, i avui dia serà potser el dia en què em referiré a condicions més concretes. Els altres dies tractarem de temes més abstractes, i evidentment quan ens referirem a problemes ontològics tractarem problemes molt abstractes, com l'espai o el temps o les estructures semàntiques, les categories, coses semblants. Però avui dia em sembla que faríem bé en referir-nos una mica a aquests factors històrics i personals, però sense pensar que són absolutament determinants. Pensar només que ens ajuden una mica a comprendre i a situar una certa forma de pensament. Bé, per comprendre bé això, ho sento molt, però m'he de referir a mi mateix, perquè naturalment sóc la persona que parla d'aquest contingut de pensament i m'he de referir a les circumstàncies històriques en les quals es va desenvolupar aquest pensament. I per fer això, em sembla que el millor que puc fer és parlar una mica de la situació, al final cap vaig néixer a Barcelona, em vaig educar a Barcelona, vaig interessar-me per filosofia a Barcelona, vaig estudiar a la Universitat de Barcelona i per conseqüent m'he de referir a condicions específiques, històriques, tribals, si vostès volen, d'aquesta situació. Aleshores, hi ha dues qüestions que aquí ens podíem preguntar. La situació de la filosofia a la península, a Madrid i a Barcelona sobretot. Dic això perquè, sigui qui sigui, la Madrid tenia importància per Barcelona, degut a que la Facultat de Filosofia de Madrid va tenir un relleu considerable durant molts anys i va influir considerablement sobre la Facultat de Filosofia de Barcelona. De manera que he de parlar una mica de la situació de la filosofia a la península de Barcelona i Madrid, els anys, diguem, entre l'any 1928 i l'any 1936 aproximadament. Bé, què hi havia a la península i què hi havia també a Barcelona? Primer parlaré de la península en general i després de Barcelona i de Catalunya en particular. En aquella època, que tingués un relleu capaç d'atreure una persona interessada en filosofia. Bé, hi havia principalment dos pensadors, que és Unamuno i Ortega y Gasset, sobretot Ortega y Gasset. Ara, alguns em preguntaran això, escolti, no s'exageren els Ortega y Gasset? És a dir, no se'n parla massa, i massa bé, no es considera com una massa eminent, al fi de cap, tenia moltes coses, fins i tot ridícules, no? Jo podia fer una antologia de coses ridícules d'Ortega y Gasset, i podia fer una antologia de coses absurdes d'Ortega y Gasset, i podria fer una antologia de coses realment filosòficament molt sospitoses d'Ortega y Gasset. Bé, no es tracta d'això. Per comprendre la importància d'Ortega y Gasset en aquesta època, s'ha de comparar el que jo podia anomenar la misèria filosòfica anterior, sobretot al segle XIX, però a tot anterior, específicament al segle XIX, i els començaments del segle XX. Per comprendre l'impacte d'aquest tipus de pensament, s'ha de comparar amb el pensament que el va precedir. Si Ortega y Gasset hagués estat, diem, anglès, aleshores, en efecte, podríem dir, escolti, no és exageri, no? Això tampoc no és tan important. Però resulta que el senyor Ortega y Gasset era espanyol, i la filosofia espanyola, durant molt de temps, segles, especialment durant els anys aquests darrers del segle XIX, era una filosofia que en podíem dir bastant miserable, en el sentit de no ser una cosa massa opulent des del punt de vista intel·lectual. De manera que això hem de tenir en compte per considerar que tenia importància en aquella època la seva presència, però no solament el que ell escrivia, sinó, i fins diria sobretot, el que ell introduïa des de fora. Aquest era un factor molt important, aquest era un factor gairebé decisiu a l'evolució del pensament de qualsevol persona que s'interessi en filosofia. Amb això no estic dient de cap manera que em va interessar la filosofia per Ortega y Gasset. De fet, diré una cosa que de moment gairebé me n'avergonyo, però és així. La filosofia em va interessar començant a llegir Balmes. Bueno, Balmes era un pensador polític molt interessant. Políticament és un home de gran capacitat. Però filosòficament, esclar, no és una persona que podem dir que té una gran filosofia ni una filosofia molt atractiva. No obstant, plantejava problemes filosòfics que es referien, per exemple, a Kant i es referien al problema del realisme, a l'idealisme, en epistemologia, i aleshores començava a interessar una persona que semblava predisposada, no se sap per què, potser per condicions genètiques, encara que no ho crec, no hi ha cap sèrie de cromosomes ni de seqüències nucleòtides que diguin que tinguin com a còdic, vostè seguirà la filosofia. No n'hi ha, els còdics genètics no es fan d'aquesta manera, es fan només per fabricar proteïnes. Bé, de manera que no és condicions genètiques, sinó condicions històriques. Aleshores, però, evidentment, després d'això, un mirava la situació de la filosofia a la península, incloent en aquest cas Catalunya i Barcelona, i es deia, evidentment, que hi havia, i el que ell introduïa, és a dir, el tipus de filosofia que introduïa mitjançant les traduccions, en gran part, de les revistes d'Occident. Això no vol dir que abans no hi haguessin hagut traduccions en filosofia, de cap manera. N'hi havia moltes, per exemple, a començaments de segle es va traduir molt Nietzsche i molt Schopenhauer. Però per alguna raó no era matèria universitària, és a dir, no entrava a la universitat. Potser pensava que la universitat era impermeable en aquestes maneres de pensar. I no importava gens si Nietzsche o Schopenhauer eren molt traduïts, perquè a la universitat estaven com tancats a la influència d'aquests autors. De manera que al parlar d'això estic parlant d'un tipus de pensament que introdueix a més corrents de fora i que els introdueix a la universitat i específicament a persones que s'interessen per filosofia i s'interessen per esdevenir o filòsofs o professors de filosofia. Bé, aquesta era la situació i s'ha de tenir en compte. Després em referiré més específicament als corrents filosòfics de fora que aleshores s'introduïen. Respecte a Catalunya, em sembla que podríem dir una cosa molt semblant. El pensament filosòfic a Catalunya era bastant fort. De fet, objectivament, em sembla que només hi havia hagut un pensador, i un pensador que avui no se'n parla, però que em sembla interessant, que és Ramon Turró. Ramon Turró va tenir un pensament força original. Era un kantià que interpretava Kant des del punt de vista fisiològic o psicofisiològic, i tenia respecte a la filosofia una actitud molt més seriosa i una actitud molt més sòbria de la que han tingut qualsevol altre pensador català en el segle XX anterior, on em diuen ara, i perdoni que suspengui, que s'acaba aquesta cinta, i